RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One.
Imagineu la situació següent. Aneu de compres a una gran superfície, agafeu el cotxe, a davant condueixes tu, la teva parella va al teu costat i al darrere el vostre fill de 7 anys. I un cotxe se salta un stop i l'accident és inevitable. No hi va haver víctimes, producte d'aquest accident, però va marcar la vida de les tres persones que anaven en aquest cotxe. Tant el conductor com la seva parella han patit lesions físiques continuades des d'aquell dia. Ell era un manobre, sense els suficients recursos com per poder-se pagar un advocat, però els diners no ho són tot. Va decidir començar a estudiar dret a la universitat i quan va acabar la carrera, ja convertit en advocat, va decidir defensar a totes les víctimes d'accidents com els que ell havia patit. D'això ara en fa 30 anys. Avui a RAC and Go, reconstruir la teva vida després d'un accident o, amb d'altres paraules, ser un emprenedor de la teva vida. Comencem. Ready?
Set. Go! RAC and Go, el podcast pels emprenedors. Change the world, or the world will change you.
Us presento el primer dels dos convidats que tenim avui al programa. És l'Albert Ferrer, avui ja adult. Era el nen que anava al seient del darrere del cotxe. Benvingut al podcast, Albert.
Moltes gràcies.
Has pogut, d'alguna manera, esborrar les imatges de l'accident o es mantenen a la teva ment sempre?
Absolutament intactes. Me'n recordo d'aquell moment. Vull dir, això són coses que queden guardades molt endins. No s'oblida.
I és tal com ho he explicat. El teu pare manobra professió fins aquell moment. Decideix estudiar dret per convertir-se en advocat defensor de víctimes d'accidents de trànsit.
Tal qual.
Sí, comença tenint els primers clients al menjador de casa.
Comencem a casa i de mica en mica doncs, la cosa va anar creixent i allò que va passar de ser una necessitat es va convertir en un ofici i després en una passió, no? Per aquest ordre. Aleshores, bueno, la vida ens ha portat fins al dia d'avui, no? I no podem fer res més que donar gràcies.
I d'això en fa 30 anys d'història.
Déu-n'hi-do.
Des de que va fundar el despatx que ara celebreu. Arriba un moment en què les seqüeles físiques de l'accident del teu pare impedeixen que ell pugui continuar al front del despatx. Et truquen els teus pares i et diuen o ho agafes tu o hem de tancar el despatx.
Sí, és un d'aquells moments de la vida que has d'obrir o tancar una porta. I és inesperat, no? Com el mateix dia que vam tenir l'accident, ningú ho esperava. Jo recordo perfectament que aquell dia, quan vaig rebre la trucada, pensava qualsevol cosa menys que hauria de prendre aquesta decisió, no? I bé, jo crec que vaig prendre la decisió correcta, no? Que és seguir ajudant a la gent.
Exacte. Albert Ferrer, Advocats per a les Persones, així es diu el despatx, que segueix assessorant a víctimes d'accidents de trànsit perquè, lamentablement, de clients no en falten en aquest àmbit.
No, de fet hem continuat creixent perquè hi ha molta gent que ens necessita arreu, no només en els accidents de trànsit, sinó també en els accidents laborals, també en els accidents que succeeixen en qualsevol àmbit, perquè per desgràcia vivim en un món on tot es mou i quan les coses es mouen a vegades doncs es produeixen accidents malaurats, no? Per tant, feina no ens en falta. The best way to predict the
future is to create it. Esteu escoltant RAC and Go, el podcast de les startups de RAC 1.
Saludem el segon dels convidats del podcast d'avui, Alfons Carnicero, com estàs?
Molt bé.
Gràcies per acceptar la nostra invitació de ser avui aquí al podcast. L'Alfons és el CEO de Able Human Motion, una startup basada a Barcelona que ofereix una solució anomenada Exoesquelet per a persones amb greus dificultats per la mobilitat, molts d'ells precisament producte d'accidents de trànsit. Ho explico bé, Alfons?
Sí, fantàstic.
Com explicar aquest exoesquelet? Com el definiríem per tota aquella gent que en aquest moment no el pot veure?
Doncs al final són com uns pantalons robòtics, no? És una estructura mecànica.
Boníssima, pantalons robòtics.
Sí, que envolta, no? el cos de la persona. Llavors tenim uns motors elèctrics que fan la funció dels músculs i després uns sensors que es dediquen a entendre què està passant i entendre la intenció de l'usuari de fer coses.
I aquest exoesquelet, d'alguna manera, permet, finalment, a persones que no poden caminar, que sí que puguin caminar fàcilment a través, o gràcies a l'ajuda d'aquesta estructura, no?
Exacte. Aquest primer producte nostre, que és l'Able Exoskeleton, és un dispositiu que permet a persones que han tingut una lesió medular, ja sigui incompleta o completa, és a dir, persones que han perdut totalment la mobilitat, aixecar-se de la cadira de rodes i tornar a caminar amb el dispositiu. A més, és un aparell que s'utilitza en la rehabilitació a l'hospital, ja que millora el procés de neurorehabilitació.
Com ho fa per detectar la intenció del moviment de la persona?
Doncs incorpora uns sensors de moviments, una mica com un Segway, similar a un Segway. Llavors el que fa és detecta per cada persona els moviments que fa, com per el centre de gravetat del cos que el vol moure endavant, no? I això es personalitza a cada una de les persones a través d'una aplicació mòbil que té el dispositiu.
He vist alguns vídeos i realment els hi canvia la cara a moltes d'aquestes persones quan veuen que poden caminar.
Així és, sí, tenim molts exemples, no? Alguns són gent que ha tingut un accident de trànsit, altres que han tingut la mala sort de caure malament per les escales. Tenim una persona que es va fer la lesió aixecant un dia 80 quilos, es va partir la mèdula espinal i aquest, per exemple, el primer dia que ho va provar va venir amb la seva filla i clar, el primer cop que el va veure de peu doncs va ser molt emocionant.
Quins estudis clínics heu fet i quina és l'aportació que...
Doncs nosaltres hem fet estudis clínics a l'Hospital Universitari de Heidelberg, a Alemanya, a l'Institut Goodman i a l'Hospital Acepello, aquí a Sant Cugat, i el que hem observat són millores clíniques significatives, és a dir, els pacients amb lesions incompletes, per exemple, al finalitzar l'estudi tenien una millor funció motora als músculs que a l'inici. Després hem observat també millores d'independència d'aquestes persones. I després un punt molt important també és tota la millora psicològica. És a dir, hem demostrat, i en escales clíniques, demostrant que hi ha un impacte molt positiu en la qualitat de vida d'aquestes persones.
Encara no veneu el producte?
No, ens queda poquet. Ara hem acabat tota la fase de desenvolupament i ara el que ens queda és un any de documentació per tota la certificació, perquè això és un dispositiu mèdic, que té tot un procés rigorós. Sí.
I els clients, al final, qui seran?
Els clients d'aquest primer dispositiu són els hospitals i les clíniques i els centres de rehabilitació. Hem adoptat aquesta estratègia de començar primer per aquí, amb aquest B2B, perquè molta gent doncs, ho pugui començar a fer servir, que es demostrin més beneficis clínics de l'ús d'aquest dispositiu, però el nostre objectiu a llarg plaç és que això sigui una eina a l'abast de tothom i que ho puguin utilitzar en el dia a dia. És a dir, al final el que volem és que el client acabi sent la persona que ha tingut accident i millor encara la seva asseguradora.
Què fa un ex-estudiant de l'UPC, diguem-ne, boig, entenc, per la programació, per tot aquest món així digital, etc., implicat en un projecte com aquest de digital? No sé si en té molta cosa, perquè en el fons el que estàs és ajudant a les persones en la mobilitat, no?
Així okay. És. Jo quan estudiava era un boig dels esports i em volia dedicar a això, no? Vull aplicar la tecnologia d'alguna manera als esports. El que passa és que quan estava acabant els estudis el meu pare va tenir un ictus i això em va doncs, impactar molt, va canviar molt la meva vida i el nostre entorn, no? La vida de la família. I des de llavors, doncs, que vaig estudiar enginyeria biomèdica i vaig decidir que volia aplicar tots aquests coneixements a crear un món millor, no? a facilitar una millor qualitat de vida per totes aquestes persones.
Us asseguro que no està preparat això, però la història dels vostres pares, Albert i Alfons, és determinant en les vostres vides per dos accidents o dos moviments difícils de salut, sí o no, Albert?
Absolutament. Absolutament. Bueno, al final som conseqüència de les coses que ens passen, no? Per tant, l'Alfons, si el seu pare no hagués tingut doncs aquest ictus, doncs segurament seria un enginyer increïble en algun equip, no? I en el meu cas jo segurament no seria advocat, sense cap mena de dubte.
És també no només curiós aquesta realitat, sinó que a les històries personals de la vida marquen molts dels projectes dels emprenedors que hem anat entrevistant al llarg d'aquest podcast. Fins a quin punt no és, en el vostre cas, una vocació, sinó és un moment en la vostra vida que passa alguna cosa que us porta a ser emprenedors.
Així és, perquè jo fins al moment desconeixia totalment el món de la discapacitat. No, era algo que era totalment desconegut per mi. No, vull dir, veia gent pel carrer, no?, que anava amb cadira, però anar un dia a l'Institut Goodman i veure la gent allà i veure la rehabilitació que es fa a totes aquestes persones t'obre un món nou.
temps de preguntes curtes amb respostes curtes per part de l'Alfons. Digue'm dues, tres dades que serveixin per il·lustrar l'evolució de la vostra startup, el tamany que teniu en aquest moment.
Doncs mira, l'han provat el dispositiu ara mateix més de 100 persones, més de 100 persones amb lesió medular, i han caminat més de 150.000 passes. És la distància entre aquí i Lleida.
Una dada que expliqui la resposta que ha tingut el vostre producte en el mercat.
Ja tenim 8 acords precomercials amb hospitals i centres de rehabilitació que sumen doncs, més de 300.000 euros.
D'on surt aquesta idea? És vostra o us inspireu en algun altre model d'algun altre punt del món?
Aquesta tecnologia dels exoesquelets va sorgir fa 20 anys als Estats Units per temes militars i després es va trobar doncs, que podia tenir una aplicació per ús mèdic. No? Llavors, diguem que nosaltres diem que som una nova generació d'aquests dispositius. És a dir, va haver un conjunt de dispositius que van néixer llavors, nosaltres hem après del que han fet bé i del que han fet malament i hem creat una nova generació de dispositius que és la meitat de lleugera que les anteriors i un terç més econòmica que totes les solucions que hi ha.
De tot aquest procés viscut, un moment uau. Quin seria un moment emocionalment potent?
L'Ivan, una persona amb lesió medular que ens va acompanyar des de l'inici de tot, quan vam aplicar en el caixer Impuls, que era un prototip amb tot de cables, que anava molt malament, no? Veure com ha evolucionat aquesta persona, segueix venint, no? cada mes a provar el dispositiu i veure com caminava llavors i com és capaç de caminar ara, doncs només amb l'ajuda d'unes crosses, que és capaç doncs, de pujar fins i tot i baixar rampes, ha sigut molt, molt impactant.
Què feu a Barcelona en una startup com vosaltres? No hi ha ciutats millors per desenvolupar aquest producte?
No sé si hi ha millors, però diria que Barcelona és una de les millors. Aquí tenim molt de talent, sobretot talent tecnològic, no? I per fer I+D és un gran lloc, perquè bueno, tenim universitats com la UPC, no? D'on surten joves doncs, amb moltíssim talent, que el problema que tenim és que ens costa retenir-los, no? perquè marxen.
Quan es triga a aprendre a fer funcionar aquesta màquina?
Normalment és una sessió d'una hora on aprenen el funcionament del dispositiu. És una sessió d'adaptació també per personalitzar tots els paràmetres que controlen el funcionament de l'aparell al que necessita aquella persona.
Heu estat reconeguts en diverses ocasions. El premi que us ha fet més il·lusió és...
Doncs el que vaig rebre la setmana passada a Irlanda, que és el MIT Innovator Under 35, va ser un premi molt, molt emocionant, perquè bueno, va ser en un lloc perdut d'Irlanda, un lloc molt natural, al nord-oest de la illa, i vaig tenir el plaer de conèixer doncs, gent emprenedora de tot el món amb unes capacitats bestials.
Hola, em dic Marc Márquez. Mira que he tingut accidents, jo sempre els he tingut en el circuit. Creieu que la gent és conscient dels riscos que té conduir o no?
Jo crec que no. I fins que no coneixen un cas a prop, no són conscients del que pot arribar a passar.
Potser l'Albert Ferrer, com a advocat, també ens pot contestar aquesta pregunta. Hi ha suficient consciència del perill i del risc que suposa anar amb moto o anar amb cotxe i tenir un accident fàcilment?
O anar amb patinet. No en som conscients. De fet, no som conscients fins que no tenim un accident. Això és una de les coses que vaig aprendre a la meva pròpia pell, perquè com a motorista n'he tingut 3 d'accidents, per sort cap d'ells greu i per sort cap d'ells per culpa meva, però no te n'adones de la velocitat que portes fins que caus a terra. I aleshores rodoles 10 metres i dius, però com pot ser que estigui rodolant a aquesta velocitat amb lo lent que anava? No? Imagina't si vaig al doble de velocitat. No? Bueno, jo crec que ens haurien d'explicar d'una manera molt clara i hauríem d'experimentar d'una manera molt clara quan entrem en el món de la conducció les conseqüències que pot tenir doncs, el vehicle que portem entre les mans. No? I aquí el fet de visitar persones que hagin tingut accidents, visitar centres on hi hagi persones que hagin tingut accidents és fonamental, perquè quan parles amb ells no estàs llegint un llibre on hi ha una estadística, hi ha un número, sinó que poses cara a les persones. I aquesta jo crec que és la clau. Conèixer una persona que t'expliqui com va ser el seu accident i pensar, uau, em podria haver passat a mi en un segon.
A veure si esteu d'acord amb el que ara diré. Els vostres projectes són d'aquells que permeten arribar a casa i dir, avui el meu dia ha servit d'alguna cosa, m'he sentit útil fent la feina i el projecte. No només pensant en, digue-li, guanyar diners, digue-li en tenir èxit professional, sinó arribar a casa i dir, soc útil.
Per mi cada dia, sí. Soc molt afortunat.
Sens dubte.
Sempre dic el mateix, la meva feina és que la gent millori, val? I com a conseqüència em paguen, no?
Millor, Alfons.
Doncs en el meu cas em passa doncs, que la gent del meu entorn em pregunta però per què treballes tantes hores? No? Hauries de descansar una mica, no? I jo els dic és que estic fent el que m'agrada, no? Estic fent el que m'agrada i a mi, jo el que vull és que això creixi i que aquest bebè que hem creat doncs, acabi sent una solució que pugui tenir tota aquesta gent. No? Treballar més hores no és un problema perquè no estic treballant, m'ho estic passant bé.
Parlem un moment del model de negoci d'Able Human Motion. On, com el definiries?
Doncs per aquest primer producte, per ús hospitalari, tenim un model de negoci que és una venda que el cost del dispositiu doncs, serà al voltant dels 40.000 euros i després tenim un model recurrent d'ingressos per manteniment i per subscripció de software i la formació que es fa als professionals clínics, que això és un pagament doncs, anual. I a llarg plaç, quan ja anem quan els nostres clients doncs, siguin les asseguradores o quan siguin els clients, el que volem oferir és un model de renting on aquestes persones puguin pagar doncs, una mensualitat per poder utilitzar, per poder beneficiar-se d'aquesta tecnologia.
Posar preus encara és molt d'hora, no?
Bueno, ja et dic, amb el que tenim ara, ja ho tenim molt encarat, no et sé dir que serà 40, però estarà molt a prop de 40.000 euros.
Perfecte. L'Albert, que és advocat, també coneix molt aquest món dels emprenedors, per 25 raons diferents, però també el món del legal tech i el món de la digitalització de les lleis i de la tasca dels advocats la coneixes molt bé. No sé quina pregunta li podries fer a l'Alfons que t'interessi especialment des de la teva experiència, des de la teva perspectiva de mentor, fins i tot d'emprenedors.
Aquí una de les coses que quan vaig conèixer el projecte vaig comentar que m'interessaven, a part de la vessant humana que crec que és inesgotable, o sigui, aquí és increïble, és des del punt de vista de la connexió que hi pot haver, evidentment, entre el que vosaltres feu i el que realment necessita el públic i el que es pot permetre, no? I en aquí crec que van molt ben encarats, no? No seria una pregunta sinó una afirmació, crec que van molt ben encarats el fet de dir, hem de parlar amb les asseguradores. Aquí, en realitat, jo crec que teniu un gran camp per córrer perquè el que vosaltres esteu fent millorarà la qualitat de vida de les persones i això el que farà és que aquests diners que nosaltres demanem com a advocats per millorar la qualitat les podem aplicar. Mira, necessito 40.000 euros perquè aquesta persona torni a caminar.
No sé, Alfons, si tu tens alguna qüestió respecte a aquest món dels advocats i dels accidents de trànsit que t'interessés saber de l'Albert.
Sí, doncs la meva pregunta, Albert, va més enllà doncs, del que és l'empresa que has creat. No? Abans m'has comentat doncs, que a part d'aquest àmbit legal, també el que et movia també és la part tecnològica. Uh-huh. Veus alguna possible col·laboració a nivell legal i tecnologia?
No, absolutament. Pensa que nosaltres al final el que som és facilitadors. La nostra feina és ajudar la gent a millorar, que és exactament el que vosaltres busqueu. De tal manera que nosaltres som un pont entre el problema que té la persona i la solució que porteu vosaltres. Segurament moltes asseguradores no voldran pagar els dispositius que vosaltres teniu perquè per ells són un cost. Quan nosaltres els fiquem entre el dubte de deixar uns diners sobre la taula, val? O pagar una solució, val? Com la vostra o com altres, no? que deuen existir per millorar la qualitat de les persones, som els que estem obligant precisament a les asseguradores a prendre aquestes decisions. Que creieu-me que no la prendran de bon grat, és així.
De fet, hi ha altres competidors que han hagut d'anar a judici per aquests temes, perquè bueno, ells defensen, no? que aquestes solucions són necessàries per al seu dia a dia,
sí, per benestar,
per benestar, per millorar tots els problemes clínics. I després les asseguradores diuen que no. I hi ha diversos casos doncs, que hi ha hagut victòria del demandant.
Clar. Aquí el que veurem, i això és una cosa molt interessant, és com en el futur les solucions tecnològiques que es trobaran a la frontera, val? No és el vostre cas, vosaltres esteu a la banda legal, però les solucions de frontera, que són aquestes solucions que tenen una difícil explicació o un difícil encaix en el sistema jurídic, necessitaran d'advocats que justifiquin la seva inclusió en el sistema jurídic, perquè si no, cauran de l'altre costat. Val? Per exemple, el que ens ha passat ara mateix amb Glovo és ben bé això. Glovo era un sistema que estava en el vèrtex, a la línia vermella, i podia haver caigut d'un costat o de l'altre. Al final, li han acabat fent una llei a mida. No? Doncs pensem que solucions com la vostra poden acabar sent o formant nous sectors, allò que ens expliquen, no? Dintre de 10 anys el 50% de les feines que existiran seran noves.
Sí, sí.
Doncs possiblement tindrem mecànics d'exoesquelets.
Aquests són els emprenedors que estan a la frontera, que estan al límit entre una cosa i l'altra. Em queda una frase per això que m'has dit, Albert, abans, que és que tu et paguen per fer aquesta feina i que, d'alguna manera, et sents feliç fent això que fas, no? Segurament, per molts diners que un dels teus clients pugui arribar a guanyar com a indemnització del procés, el més bonic i el més interessant i el més satisfactori deu ser això, precisament que, no sé si que torni a caminar d'alguna manera, però que d'alguna manera se senti reconegut, que senti bueno, que allò ha acabat bé finalment i que s'ha recuperat, no?
Una de les coses que sempre els diem és els diners que avui reps no serviran precisament per recuperar el que vas perdre, perquè són precisament per intentar-te compensar, que no ho compensen, val? Però pensa que la tecnologia avança, i jo els hi dic sempre, i els meus clients us ho poden dir, la tecnologia avança a un ritme que no ens podem arribar ni a imaginar. Per tant, és molt probable que dintre d'un temps, val, a part de tenir aquests diners, també puguis tenir una solució que millori la teva qualitat de vida.
I el mateix podríem dir en el teu cas, al fons, poder fer unes passes, poder moure, val molts més diners que no pas que els que pagaran per aquest dispositiu, no?
Absolutament. I això que deia l'Albert és molt important. Nosaltres també els hi diem, o sigui, hi ha persones que entren en depressió i que decideixen, doncs, mai més aixecar-se de la cadira, no? És molt important que se segueixin aixecant, que segueixin intentant caminar, no?, si tenen solucions com aquesta, perquè, si no, amb aquesta vida sedentària tenen molts problemes de salut i al final, doncs, poder tenir aquesta mobilitat i utilitzar-la cada dia és una gran eina per totes aquestes persones.
Darrera qüestió del podcast dedicada a l'Alfons. Segur que Barcelona, com deies tu, és la vostra ciutat i aquí heu fet l'aposta i aquí voleu continuar. Què té aquest ecosistema de Barcelona com per convèncer-vos de que aquí hi ha futur?
Doncs aquí hi ha grans emprenedors, no? Ja tenim les primeres històries d'èxit que estan apareixent. Tenim també una entitat, no?, com el Barcelona Tech, que està promovent totes aquestes iniciatives i agrupant-les, no?, connectant també la gent, no?, entre emprenedors. Bueno, avui mateix, no?, ha sortit aquí una possible col·laboració, no? Sí, sí. Sempre estem intentant ajudar-nos, aliances, no? Uh-huh. I si et falta alguna cosa, l'altre sap que t'ajudarà, perquè hem estat en aquesta posició i sabem el que costa tirar-ho endavant, no? Llavors, crec que és un gran lloc, estan començant a haver casos d'èxit i, a més, ja es comencen a veure algunes inversions estrangeres, ho hem de promoure més.
Fins a quin punt també té importància per vosaltres tot aquest món dels hackathons i d'aquests processos d'acceleració que us han ajudat especialment en aquests inicis vostres, al fons?
Doncs per nosaltres va ser molt, molt important en el principi del projecte, l'any 2017, quan vam demanar un projecte que es diu Caixa Impuls, de la Fundació La Caixa, i vam tenir molta sort que ens van donar aquest projecte, no? Perquè era un moment de vida o mort, o sigui, o es decidia apostar per aquest projecte, es decidia, doncs, invertir i es decidia, doncs, crear l'empresa per tirar-lo endavant, uh-huh. O el projecte una mica era un projecte d'investigació que hagués mort en un prestatge de la universitat. I llavors allà, doncs, vam tenir recolzament de la Fundació La Caixa i des de llavors, ja després l'any següent, vam poder crear l'empresa i vam aixecar, doncs, més finançament per poder-ho tirar endavant.
Senyors, hem arribat al final. Sempre hi ha una pregunta, per això que és l'última, que és preguntar-vos a tots dos quin és el vostre lema com a emprenedors. Si t'ho pregunto tu, al fons, quin diries que és allò que... aquella frase que d'alguna manera resumeix el teu esperit com a emprenedor.
Doncs persisteix i venceràs. Perquè, tot i les dificultats, al final, doncs, si segueixes tirant del carro, si segueixes insistint, si segueixes veient el got mig ple, al final les coses surten i els projectes avancen i aconsegueixen arribar a bon port.
Nosaltres al peu del correu sempre fiquem el mateix, no? Quan parlem amb un client, sí, per donar bones o males notícies, sempre diem el mateix, que és: demà serà un nou dia, segur que serà millor, seguim.
A RAC+1, RAC and Go.
Com sempre, com que no volem que les paraules se les emporti el vent, hem demanat a la periodista Marc Galtés que ens digui, des del seu punt de vista, la idea que més li ha agradat de la conversa d'avui. Ha triat aquesta.
Hem sentit dos emprenedors que diuen que es dediquen a fer el que els agrada. És una resposta que compartirien amb la majoria d'emprenedors, i si són de tecnologia encara més, i si a sobre el seu propòsit és el que ara en diem impacte, que vol dir que milloren directament la vida de les persones o del planeta, doncs segur que són emprenedors triplement feliços, malgrat tot el que representa ser emprenedor. Però aquest optimisme es transmet i es nota en l'ecosistema tecnològic de Barcelona, que no para de créixer. I, a més, en el cas de l'Alfons, d'Able, i l'advocat Albert, hem vist un altre exemple que dona raó de ser el que en diem ecosistema. Dos emprenedors que a priori no tenen res a veure, de sectors molt diferents, que quan s'han trobat, de seguida han vist oportunitats per col·laborar. I més enllà de les sinergies, segur que compartiran experiències i aprenentatges que els ajudaran a créixer. Com diu l'Alfons, l'ecosistema de Barcelona és cada vegada més madur, perquè hi ha els elements que cal perquè ho sigui, i així ho veiem a Tech Barcelona. Hi ha més històries d'èxit i emprenedors que reinverteixen i mentoritzen nous projectes, inversors més experimentats, més talent, més corporacions que aposten per la innovació i cada vegada més sensibilitat i més projecció internacional. I especialment l'ecosistema de salut a Barcelona és estratègic perquè aquí tenim tots els elements importants de la cadena de valor, des d'hospitals i centres de recerca de primer nivell a laboratoris farmacèutics, cada vegada més startups i totes les empreses associades que ajuden a que aquest ecosistema sigui cada vegada més fort i més i vagi més de pressa.
It's not about ideas, it's about making ideas happen.
I la mateixa pregunta li hem fet a l'expert en gestió de la innovació i la tecnologia, en aquest cas a l'Oriol Alcova, i la idea que més destaca del podcast d'avui és la següent.
En el dia a dia, i sobretot en situacions límit, ens trobem entrebancs i problemes no resolts. Doncs bé, l'actitud emprenedora consisteix en fer-se una pregunta meravellosa, que és quanta gent deu tenir el mateix problema? Si la resposta és molta, és que estem davant d'un problema rellevant i, per tant, d'una potencial oportunitat de negoci. Però més enllà de fer-se aquesta pregunta, l'important és respondre-la, buscar informació, dissenyar una possible solució i contrastar-la ràpidament, el que en diríem quantificar el mercat, no? I després, com molt bé diu l'Albert, tenir les capacitats al teu abast, ja sigui individuals o del teu ecosistema, per tal de desenvolupar la solució òptima pel problema en qüestió. Si això hi sumes la perseverança, que és el que ha destacat l'Alfons al final, tenim molts més números d'assolir l'objectiu. Mira, de fet, en un minut acabem de descriure el camí emprenedor.
A RAC més 1, RAC and Go. RAC and Go.
Ara sí, punt i final al podcast. Followers de RAC and Go, moltes gràcies per seguir-nos a través de l'app i de la web de RAC més 1. Albert Ferrer, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres pel programa.
I Alfons Carnicero, fins la propera.
A vosaltres, moltes gràcies.
Ja ho sabeu, busquem gent com l'Albert i com l'Alfons, gent valenta, disposada a canviar aquest món, a fer-lo millor, sense por i amb valentia. Aquí ens hi trobareu. Fins la propera.
RAC més 1 us ha ofert RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One.